Duríssim. Lewandowski.
El papa Francesc, quan va arribar, va generar admiració i aplaudiments entre els seus fidels. Últimament, però, per un all o una ceba, cada cop l'estem veient menys.
Xavi ha fet tres canvis avui. També han jugat Kessié.
Ou de Pasqua. No fa tanta il·lusió com una mona de Spiderman, però saps perfectament que funcionarà i et solucionarà el teu paper de padrí. Avui, tot sigui dit, que si ha estat un ou de Pasqua d'aquells petitons, dels baratets.
Ferran Torres.
La creu, i en homenatge a Schuster, i Duldan Rafel, no hace falta decir nada más.
I Alba.
El Mic, una bona opció per Setmana Santa per veure bon futbol.
Què t'ha semblat, Xavi?
Els 10 manaments. Hem de fer autocrítica, som els que més correm. Tot és espectacular. El Barça és el club més difícil del món. Soc molt culer. Busquets s'ha de quedar. Guanyar 1-0 també està molt bé. El Madrid és favorit, hem competit. Guanyar la Lliga és l'hòstia.
Bravo.
Aplaudiments per el Xavi Puig. Gràcies, Xavi.
La propera.
Prepara't un especial Getafe, a veure com t'ho fas el diumenge. Que vagi bé, Puig.
Bona nit.
Ja tenim guanyador del premi, Giovanni Pozzo, no? Es confirma o no?
Sí, estic esperant el bízum. Tenim guanyadora, sí, mira, la Marta, i marxarà cap a Girona perquè ens ha mostrat una mona del seu fill, intueixo. No sé si el nen està segrestat, jo crec que li pertany a ella. No sé, ha penjat la foto d'un nen, jo suposo que és seu, sinó aquí arroba Mossos d'Esquadra.
Però serà el seu fill, serà fillol, no?
No ho sé. Bueno, Marta, si ens estàs escoltant, confirma que és teu. Vull dir que no. És del Girona. He de dir-vos que vull comentar una mona que m'ha encantat molt, de la Maria Barrera, no, Marisa Barrera. Diu, la mona del meu fillol en té 46. I és que atenció, aquesta mona, jo és la que vull vinent, que és un cub amb un ou de Pasqua, un parell de pollets i dues ampolles de vi. Vull dir, com ha de ser? Vull dir, aquesta és l'actitud per la mona.
Per pillar la mona.
Efectivament.
Has après alguna cosa avui, Guillem?
Doncs sí, mira, que Pou, amb tres filloles, avui el dia de la mona, suposo que t'ha trucat la porta per saber com t'ho has fet per sortir amb els dos ronyons de la pastisseria.
Sí, i veure palanques, si he activat palanques.
L'espai Barça t'espera. Que la mona de la Laia ha estat de les més originals, però ja ho diu la dita, no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No preocupis, que gestionem el tema de les entrades, Laia. Que s'ha vist a la televisió una nena dormint a la grada. Per ella avui el Barça-Girona era una etapa del Tour de França. I que la temporada de Lewandowski ha anat de més a menys. Una mica com les meves ganes d'anar al gimnàs, eh? Al gener estic molt encigalat, convençut, i ara a l'abril estic dient que no. I en tot cas, que ja començaré al setembre tot això amb una birra a la mà. La meva actitud.
Clar que sí, com sempre, la teva actitud. Sí, sí. Companys, gràcies. Una abraçada a tothom, eh?
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Adéu, adéu. Quatre anuncis i el tu diràs amb l'Aleix Pariser i tota la tropa. Que vagi bé, bona nit.
El Barça-Girona juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? La mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig, a la UDG. De tu a tu.
Hola.
la Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
RAC 1. Tots som 1.
Tantes coses sabies que era tan poc. Tens perdut-les tantes coses a mi. Segres que és veritat. Cops per recordar. Quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les 12 i 6 minuts de la nit segueixen els esports a RAC1. Després de viure aquest Barça 0, Girona 0, arriba la tertúlia del Tu diràs, en aquest dilluns de Pasqua, 10 d'abril del 2023, ja canviant cap al dimarts 11 d'abril del 2023. Duel català sense gols al Camp Nou, i això que els dos equips n'han tingut i de clara, sobretot el Barça als últims instants, la més clara però la del Girona, a les botes de Tati Castellanos, que s'ha quedat sol davant de Ter Stegen, però l'ha enviat de fora. Bravo pel Girona, que ha fet un partit molt valent i ha estat a punt d'endur-se la victòria contra un Barça avui espès, grisot, lent i amb molt poques idees. No ha estat, sens dubte, la millor manera d'aixecar-se després de la patacada contra el Madrid l'altre dia a la Copa, però la Lliga és una mica més a prop. El Barça té 13 punts més que el Real Madrid. Atenció, que és la màxima diferència en aquesta Lliga. Mai el Barça havia estat a 13 punts del Madrid en aquesta temporada. I només en queden 30 en joc. Entrem, doncs, en les 10 últimes jornades del campionat. Per fer-ho fàcil, perquè tothom ho entengui, el Barça necessita 18 punts per ser campió matemàticament. O fer-los, és a dir, guanyar 6 de les 10 jornades que queden, si en guanya 6, el Barça és campió matemàticament, o que el Madrid no sumi tots els punts. Si el Madrid va perdent punts, també es resten d'aquests 18 que necessita el Barça per celebrar de totes aquesta Lliga que tant i tant està lluitant. Ara en parlarem en tertúlia amb Josep Maria Fonalleres, en clau més gironina, amb l'Albert Roger, de relevo, amb clau més blaugrana, i també hi sumarem Txell Masachs, el director de l'Esportiu, i els companys Roger Saperes i Xavi Puig. Jo només un parell de coses. En clau Barça, les xifres, els números, les estadístiques d'aquesta Lliga són incontestables. Tot just és la cinquena ensopegada del Barça a la Lliga en 28 jornades. Això vol dir que n'ha guanyat 23 de partits al Barça en aquesta Lliga. 23 de 28. Un altre porteria 0, només 9 gols en contra, 2 gols encaixats al Camp Nou en tota la Lliga, més 13 respecte al segon, que és el Madrid, vigent campió d'Europa i de la Lliga, el títol al sac, tot això és cert, però futbolísticament aquest Barça ara mateix no hi ha per on agafar-lo. D'una banda, té molt mèrit estar 13 punts del Madrid i haver fet 72 de 84, sense Pedri, sense De Jong, sense Dembélé, sense un davanter de garanties més enllà de Lewandowski, però no hi ha per on agafar-lo últimament. Falta desequilibri a les bandes, falta ordre al mig del camp, i l'únic que funciona és, una vegada més, la defensa i Ter Stegen, perquè avui ni la pressió ha anat a l'hora. A l'equip se'l veu cansat físicament i mentalment. És cert que amb les lesions Xavi ha exprimit l'11 que li quedava, i ara mateix ja no dona per més aquest 11. Molt semblant al que li va passar al Barça la temporada passada, al mes d'abril, quan es va quedar sense l'Europa League, va caure físicament i va caure mentalment. Esperem que no sigui així aquesta temporada, perquè s'ha de tancar encara la Lliga. Ara mateix és lo que hay, com va dir Koeman, s'ha de rematar quan abans millor aquest títol i pensar en com millorar aquesta plantilla per la temporada vinent, perquè no torni a passar el que estem veient ara. Crec que tots sabem què li falta al Barça i tindrem temps de parlar-ne després de celebrar aquest títol de Lliga. I en clau gironina, només una cosa. El que fa Mitchell amb la plantilla que té, sí que té mèrit. És un equip que ve de segona, dels pressupostos més baixos de la categoria i que està jugant de meravella contra qui sigui. Fent gols, divertint el seu públic, és cert que n'encaixa molts. Molts. De fet, avui és la segona vegada que deixen la porteria a zero i la primera lluny de Montilivi. I ho han fet al Camp Nou contra tot un Barça que és líder de la Lliga. Però la idea la tenen clara i van tots a mort. Avui hi ha hagut moments que han tancat el Barça al seu propi camp, que han fet possessions llargues del Girona. Si avui el Barça no ha estat fi, en part també és molt mèrit del Girona. Ara mateix tenen 35 punts, 8 de marge sobre el descens, Però jugant així, aquest Girona jo crec que no haurà de mirar cap avall en aquestes 10 últimes jornades, sinó cap amunt. 12 i 10, això és el tu diràs.
Al final del partit, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça 0, Girona 0, partit amb moltes oportunitats de gol, però que acaba amb empat a 0. A 10 jornades del final, el Barça té 13 punts més que el segon classificat i té la Lliga a tocar. El Girona, 8 punts més que el primer equip que baixa, té la permanència a tocar.
I obrim tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del tu diràs.
Segueix per aquí el Xavi Puig. Hola, Puig.
Hola, hola, bona nit.
Bona nit. El Saperes. Hola, Saperes.
Hola, París, bona nit.
Què tal? Bona nit. I sumem a la taula l'Albert Roger, company de relevo. Hola, Albert.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. I el Josep Maria Fonalleres, des de Girona. Hola, Josep Maria.
Aleix, bona nit, què tal?
Què tal? Bona nit. Molt bé. Bé, començo amb vosaltres. Josep Maria, tu primer, què t'ha semblat el partit, el teu Girona i el Barça?
Primer de tot, deixa'm felicitar en Xavi Puig, que ha fet un 1 contra 1 sensacional, eh? No, no, boníssim. I l'emplaço que el dia 23 d'abril em faci un relacionat amb els llibres de Sant Jordi.
Va, tens feina ara.
Vinga, veure's. Si vols demanar al Fonalleres, li faré cas.
Hòstia, hi ha un Barça Atlético aquella jornada. Bé, potser pot quedar bé, no?
Anirem preparant-ho ja.
Exactament, sí, sí, sí.
Ja el colaré algun de...
Doncs a veure, jo estic molt content.
Ja te'n colarà un.
Bueno, va. Vale. Anant al partit... Home, jo estic molt content. Em sembla que el Girona ha donat... S'ha fet gran, el Girona, eh? Ha fet... Ara ho deies tu, Aleix, i em penso que... ha sigut evident. Bé, pot ser l'oportunitat aquella del Tati, però el Barça també n'ha tingut, i aquell semigol de l'Araujo també podia haver entrat. Vull dir que en aquest sentit, el més important és que el Girona, a diferència del que va passar la primera volta, la primera part sobretot, ha jugat de tu a tu, no ha tingut... És evident que després ha hagut d'anar enrere, perquè el Barça és el Barça, i apretava, però en aquest sentit... jo no miro cap enlaire encara, ni molt menys, però jo crec que queden dos partits per certificar la permanència, i un de molt clau és el diumenge que ve contra l'Elx, i en aquest sentit, aleshores ja quasi podem estar molt a prop d'aconseguir-ho. No?
I el Barça t'ha decebut, Jura Maria?
Sí, home, jo el Barça... Clar, tota aquesta temporada que faig un article al periòdico del partit del dia abans, no? I vull dir que me'ls he mirat en calma o amb deteniment tots els partits. Tens una sensació molt estranya amb el Barça, que realment... Jo estic d'acord amb en Xavi que és intolerable que algú pugui dir que és una lliga fàcil o que és una lliga barata, perquè és una lliga, i la lliga es guanya o no es guanya, i en aquest sentit el Barça... té tots els mèrits per guanyar-la amb aquests números que heu acabat de dir. Ara, tens una sensació últimament de... allò que també havia dit en Xavi, em sembla, una vegada, no es de parar mas, em sembla que havia dit en castellà, no? Allò no dona per prou, no dona per tot el que... No és un equip que pugui competir a nivell, de primer nivell, diguéssim, en competicions europees, em sembla que no, i a la competició estatal gairebé és una inèrcia. És evident que guanyarà la Lliga, no crec que hi hagi cap dubte sobre això, però realment tens una sensació d'avorriment, de moltes mancances, de falta de criteri, i que les baixes 3 o 4, que són importantíssimes, ha arribat un moment límit que ja no dona més de si, no?
Sí, al final la sensació que a mi em deixava mentre estàvem veient el partit és que el Girona veia els jugadors compromesos amb la idea de Mitchell, gaudint del partit, passant-s'ho bé a dins del terreny de joc, i el Barça tot el contrari, veia uns jugadors apàtics que estaven jugant com si fos un partit normal, que no estiguessin a líders i podent augmentar encara més la diferència amb el Real Madrid, que va punxar aquest cap de setmana. Veia un Barça que està allà restant jornades, veient quan poden aixecar el títol, però és que la realitat és que ara mateix el que penses és si el Barça ara mateix està a 13 punts del Madrid, és més per mèrit del Barça o per demèrit del Madrid i tota la resta d'adversaris. Perquè és que, clar, el Barça que estem veient ara mateix, li treu 13 punts al, al segon classificat, aquest Barça fa 5-6 temporades no aniria potser ni, ni tercer a la classificació. El Barça que estem veient a nivell de joc, perquè clar, tu llegies ara les estadístiques, i a mi em sap greu, perquè veus unes estadístiques espectaculars, però no es traslladen al terreny de joc.
En alguns partits sí de la temporada, però en línia general sí que, com deia el Fonalleres, no, hi ha aquesta sensació, Albert, de dir, és que no casa el Barça que tots ens imaginem que feia números de rècord de Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique, amb això que estem veient, que és una versió diferent, no? Més defensiva que ofensiva a vegades, no? Avui sí, també ha brillat la defensa i el porter.
Sí, i no és per... al final hi ha recursos, perquè és que tens un jugador com Lewandowski que ha marcat moltíssims gols a la seva carrera i ara veiem que fa ja quasi després del Mundial, perquè venia abans del Mundial, que havia estat molt bé, que tots l'havíem aplaudit al fitxatge, jo el segueixo aplaudint perquè crec que a l'estiu també havies de fer un moviment així, però ara mateix Lewandowski és que passa desapercebut. Rafinha, jo fa 5, 6, 7 partits que no veig a Rafinha anar-se'n d'un rival. I el veus, doncs això és el que deia, més apàtic, tens els jugadors com Ansu, com Ferran, que al final doncs, tampoc estan en el seu millor moment, i jo et salvaria doncs, la defensa, com deies, i Gavi, que és l'únic que li veus una miqueta de caràcter, de voler treure la cosa endavant, però clar, mira al costat i jo el veig bastant sol.
Estic molt d'acord amb tot el que estem comentant. Jo crec que una mica el partit d'avui és una mica el resum de la temporada del Barça, no? Que numèricament tu el mires i dius, hosti, doncs el Barça suma un punt més, està 13, més a prop de la Lliga, però si vas a mirar la part futbolística, doncs a mi particularment, i crec que a molts, doncs no ens deixa satisfet el que estem veient. Jo crec que Xavi demana a vegades, no, el fet d'ampliar, de mirar sempre d'on venim, no? Jo crec que és evident que el Barça ha millorat, que va fer un salt respecte a la temporada passada, que ha millorat, però crec que hi ha un punt, i parlàvem ara de Lewandowski, potser també serveix per l'equip, que és després del Mundial, no?, en què veig un equip estancat i que no ha crescut en moltes coses.
Després,
no?,
del Mundial s'ha perdut molts partits de Lliga per sanció, ho recordareu, no? Mira, el de Montilivi, el Metropolitano, però Lewandowski ha fet 4 gols a la Lliga, 2 sí, contra l'Elx. Però 2 d'aquests 4 contra l'Elx.
Ja no parlava només del seu cas, sinó a nivell general, de dir que futbolísticament costa després del Mundial recordar, no?,
la final de la Supercopa.
Partit molt rodó, segurament el de la final de la Supercopa, si això li sumes les baixes que ha tingut l'equip, doncs jo crec que també entrem en el debat i el meló de si hi ha prou profunditat de banqueta, no? Però que hi ha una qüestió futbolística, jo crec que és evident, i que va més enllà de la efectivitat que avui apuntava Xavi.
Sí, de talent, no?
Sí.
Sobretot sí, sí, perquè destaquem això, destaquem Gavi, que és un jugador amb talent, però sobretot és un jugador de brega, d'anar-hi, de ser-hi sempre, no? De compromís. Destaquem Araujo, que és un altre exemple també que de talent defensivament en té, però que no seria el jugador més talentós, evidentment, de la plantilla. Fins i tot destaques Balde, però que bé, els que generen joc allà al mig del camp o els que t'ho han de rematar fan moltes jornades que no els destaquem. I són els que realment fan que un equip sigui diferencial i que el talent brilli. I en canvi destaquem això, no? Vaja, el zero gairebé a la porteria, més que no l'espectacle al davant de la part ofensiva.
El compromís, no? La voluntat de tot el grup, no?
Aquí està, jo crec, l'aposta que va fer Xavi quan va agafar aquest projecte, que és Pedri. Pedri, jo crec que ara mateix per Xavi és imprescindible. Si sol li diguessin, mira, sol pots tenir un jugador que no s'ha lesionat tota la temporada, jo crec que és Pedri, perquè no tens cap perfil igual. Perquè és que avui no juga Pedri i et juga Sergi Roberto i et juga Kessié, que és totalment al contrari del que et pot aportar Pedri. I aquí entenem una miqueta també a l'estiu, quan et demanava Bernardo Silva, insistia per Bernardo Silva, perquè al final són jugadors diferents, que a línia de tres quarts et poden aportar aquesta última passada, que avui el Barça no la tenia. A Lewandowski sí que és veritat que no està acertat de cara a gol, perquè al final també té ocasions, però no se'l troba ja. Lewandowski, jo en moltes ocasions el veig venir a buscar molt la pilota perquè veu que no li n'arriben. Per què? Perquè al final doncs, Sergi Roberto, Kessié, jugadors que juguen ara mateix en aquesta zona, no són aquests perfils que són els que li han de donar la pilota.
I després aquí està molt lluny de l'àrea.
Exacte. És que clar, és que no arriba. I al final ja té una edat també, i vulguis o no, doncs clar, si ha de córrer moltíssims més metres, no és com abans el Bayern, que jugava un equip a 10 jugadors, i ell es ficava allà a l'àrea i a rematar pilota.
A mi m'ha agradat molt el Marc Guillén al final de la transmissió, Fonalleres, no sé si ja estaràs d'acord, que deia, escolta'm, el Girona no té la plantilla que té el Barça i juga molt millor, no? Vull dir que aquí alguna cosa falla.
Home, estic d'acord, sí. Amb això que digueu també s'ha de tenir en compte, anant una mica a favor del Barça, que no és un Pedri, és Pedri, De Jong i Dembélé, eh? Vull dir que en aquest sentit són tres jugadors claus i Dembélé es va lesionar justament jugant a Montilivi contra el Girona i Pedri al cap de tres dies amb, si no recordo malament, amb el United.
També,
no?
Sí.
I això també és una cosa que, home, realment no té el fons d'equip que té el Madrid, per exemple, no? Que tens la sensació que les variacions que pugui fer són, si més no, mantenen el mateix esperit de club. I en el cas del Girona, la història d'en Mitchell em sembla exemplar en aquest sentit d'aprofitar la plantilla que té, tot i que jo crec que hi ha casos que són espectaculars i que són jugadors que podrien jugar en qualsevol equip de l'elit, que és l'Oriol Romeu. L'Oriol Romeu, quan el veus jugar al camp, és una història. És a dir, el problema que té és que si alguna vegada la falla, juga en un terreny molt pantanós, no? Però jo tinc una mena de barem que si els primers 10 minuts veus que l'Oriol toca la pilota i la juga i la passa i fa aquelles amagades, diguéssim, i controla, perquè controla absolutament tot el partit, el partit anirà bé, perquè és un metrònom que després, i avui ha fet, per exemple, dos o tres passades en llarg, que també tècnicament eren molt complicades. Vull dir que
la Valtà tira d'ell?
Madam?
La Valtà tira d'Oriol Romeu? No, eh?
No. Jo tinc el dubte si
és... Sembla que n'ha fet una de la primera part, no? Que ha tingut un xut també... Més lateral, el Tati, no? Allò...
Sí, que li guanya l'esquena a Eric Garcia, en aquesta, sí. La de Tati, la segona part, sí, és d'Arnau. Sí, sí.
D'Arnau, eh? Hòstia, sí, quin partit has fet.
Que la realització assenyala Oriol Romeu i ens porta això al dubte.
Clar.
No, i Arnau, ara que ho dius, per mi seria un fitxatge claríssim del Barça aquest estiu, però claríssim. És que ho té tot. Lateral dret del Barça ara mateix està jugant amb Koundé.
Preu.
Per tant, ja el
preu, 20 milions, no, la clàusula?
Ja, però vull dir, 15-20 milions, a priori, vale, perquè el Barça està com està. Però és que són 15-20 milions per un lateral dret.
Té 19 anys.
A més, 19 anys, el vas formar a la casa, vol venir.
Que no ens desmantellin l'any que ve, ara.
No, però saps què passarà.
També et dic, Arnau marxarà a un equip o altre. Per tant, millor que com més a prop, pues més a...
L'Oriol Romeu segurament no, perquè ja, evidentment, és més gran, tenir 33 o 34, no? Vull dir que encara pot allò, i després hi ha altres perills com l'Aleix Garcia, per exemple, no? Que encara té, i la possibilitat que torni Terrats és molt, molt allunyada, perquè està triomfant al Villarreal. Vull dir que en aquest sentit, quan més aviat el Girona pugui certificar la permanència, més aviat es podrà planificar una temporada que ve que realment hi haurà canvis importants, no?
Sobre la qüestió del Barça que estàvem comentant i el que deies tu del Marc, jo crec que al Barça se li han lesionat els dos jugadors, diguem, més diferencials i amb més desequilibri, com pugui ser Frenkie de Jong per trencar línies, o també amb el talent individual que té Pedri. Ho ha dit avui a la sala de premsa, que per ell són pràcticament únics, clar, aquests futbolistes al món.
Però no pot baixar tant el nivell.
No, estic d'acord que se li lesionin al mateix temps tots dos i no tinguis recanvis per aquests dos jugadors, però estic d'acord amb tu i amb el que deia el Marc, que fins i tot així al Barça se li ha d'exigir, jo crec, o podem esperar que el Barça jugui millor del que ho està fent. I en aquest sentit estem parlant de... És que són Sergi Roberto, que sí, hi ha un altre jugador, que és Pablo Torre.
Sí, aquí és.
Que és el dubte de dir... Ja,
però tampoc a un nano de 18 anys hi pots penjar...
No, que tingui la responsabilitat de ser igual.
De veure'l, vols dir.
Però és que pràcticament no l'hem vist. Ja. Llavors, dir, o ens estem perdent alguna cosa que Xavi tampoc vol explicar, o jo no acabo d'entendre, no que sigui titular i li hagi de dir, jugarà Pablo Torre i ho farà igual. És evident que no. Però potser algun minut més o alguna oportunitat més jo esperava que tindria, per perfil de futbolista.
Una altra cosa, eh? Vull dir, avui era un partit, diguem-ne, no diria de guant blanc, perquè aquestes alçades no es pot dir ni molt menys, però que tots dos equips anaven una mica amb un salvavides de seguretat, diguéssim. Vull dir que no era un partit de vida o mort. Sí. I, si no ho tinc mal entès, en Xavi havia convocat quatre jugadors del filial.
Sí, com a l'última convocatòria. Sí.
Clar, però si tu convoques quatre del filial en un partit d'aquestes característiques, que saps que tindràs més domini en general, com ha passat, de la pilota, sobretot cap al tram final del partit, ostres, fes-ne sortir algun, no? Potser tens una gran sorpresa. I si no les entenc gaire, per què els has convocat?
No, els canvis han estat una miqueta estrany. Jo crec que Xavi això també... A vegades els canvis, jo crec, des de fora, també hi ha una miqueta el run-run, perquè hi ha coses que... Avui Alba,
juga Alba i Valde per la banda esquerra. Tens Stanis Pedrola, que jo crec que és amb el que deia la Fonellera, és que al final, si porta jugadors així, que estan bé en el filial, prova'ls. Al final, 10 minuts, un Stanis Pedrola, que sortirà motivat, que jo crec que la majoria de jugadors del Barça avui se'ls veia, doncs, que no estan gaire motivats, treus el xaval, 10 minuts.
Jo els he vist cansats, jo no sé si és motivats o no, jo els he vist cansats.
Però més mentalment mateix, que físicament, potser.
Sí, era el mateix 11 que el Madrid, aquí. Era un altre cop el mateix, desgast mental, no? Per exemple, el canvi de Rafinha, perdó, ha canviat Ansu abans que Rafinha,
sí.
I Rafinha estava fent un partit desastrós, jo què sé, prova Ferran a la dreta i deixa Ansu una estona més, no? A mi m'ha sorprès també, Albert, això, eh?
Per sí, exemple. Perquè, i és el que et dic, i al final, jo crec que hi ha poc risc si treus un xaval. Aleix Garrido, que va sortir l'altre dia, doncs mira, fa 5 minuts, per ell és el partit de la seva vida i ho donarà tot. Stanis Pedrola és el típic extrem que ho intenta 86 vegades. Potser 85 no se'n va, però si se'n va una, potser et crea una ocasió gol o et marca. I avui, amb un partit com el d'avui, que estava al Barça, doncs que no tenia ritme, que no, dius, mira, potser treus el xaval 5 minuts, 10... i potser fas alguna cosa diferent.
Sí, a més, perquè la comparació té molts modes de guanyar-la amb els que estàs lluitant per, no, és veritat, per trobar el desequilibri, almenys en aquestes últimes jornades. Jo diria que durant tota la temporada, tant amb Rafinha té coses, però un contra un ha quedat clar que no en té. Vull dir, regats durant un partit que se'n vagi del seu marcador, poquíssims. Sí. Ferran Torres, comencem, jo crec, a arribar a la conclusió.
Sí, vam tenir dos partits que vam dir...
Camí de ser un desastre de fitxatge. Donarem una mica més de marge, però és que de moment el rendiment, pel que s'ha pagat i pel seu rendiment, sí. Comença a encaminar-se cap a un fracàs de fitxatge. No sé, cada cop ara se'ns il·lumini. Com deia l'Albert, va semblar que s'il·luminava un dia, però la llum s'ha tornat a apagar. Estanis Pedrola, ostres, No crec que perdés la comparació per provar-lo un quart d'hora si és el que avui necessitaves, és una mica de desequilibri. Has optat per Alba, que no ho ha fet malament els minuts que ha estat, però tens un especialista, diríem, no cal reconvertir Alba en aquesta posició.
Crec que és una de les coses que està en el deure de Xavi, no? El fet de fer més apostes per jugadors del planter. Jo entenc que hi ha un punt de curtterminisme de dir... Tinc la pressió per la plantilla que tinc, aquesta lliga no se'n pot escapar de totes, i provaria i me'ls emporto per veure si la situació és molt folgada i els puc treure, però a la que està una mica ajustada acabo tirant dels jugadors que tenen més experiència, perquè no em puc permetre de cap manera perdre aquesta lliga.
Els veurem per això, no? Les últimes jornades,
jo
segurament.
Espero que sí.
Sí, jo crec que és una miqueta conseqüència al final de que Xavi encara no ha guanyat una lliga. I per tant l'ha de guanyar. I ell és el que diu el Sape. Al final ell creu que la guanyarà més ràpid amb els jugadors amb més experiència, encara que siguin partits més avorrits per a l'aficionat, però ell creu que l'equip és més sòlid i no pues, un equip pues, que jugui el típic jove, pues, ara que posem el nom d'Stanis, que sigui un partit més alegre, que a l'aficionat li pugui agradar més, però potser a nivell tàctic o se li descomposa una miqueta més l'equip i ell veu perillar l'empat o la victòria. En aquest cas.
Avui 0-0 al Camp Nou entre Barça i Girona, en un partit que ha estat molt distret i que sembla estrany que hagi acabat 0-0 perquè els dos equips han tingut ocasions molt clares. Sobretot n'hi ha hagut una del Girona, del Tati Castellanos. L'has vist dins o què, Fonalleres?
Home, sí, però, sí.
Tots, no? L'hem vist dins?
Estava a casa de la meva germana mirant-ho. Estava a casa de la meva germana mirant-ho i sóc l'únic que fumo i estava, evidentment, a fora del balcó. I he pagat el cigarro i he anat a celebrar-ho pràcticament. Era molt... El Castellanos té això que jo crec que és un jugador molt vàlid perquè realment fixa molt la defensa i batalla moltíssim, però li falta aquesta contundència davant, no? I jo més que xutar, ara mirant la revisió de les jugades, tenia una passada molt clara amb en Víctor, eh?
Però no teniu la sensació que ell has pensat que era fora joc? I ha seguit la jugada i l'ha acabat i ha anat desconnectat perquè a mi m'ho semblava, en directe dic fora joc, i allò
detalla,
que l'aixegueixes i com l'aixeca l'assistent no l'aixeca fins que hagi xutat, és com, bueno, faig així i xuto per xutar.
Fota-la dins per xutar.
Si us hi fixeu, es veu molt bé a la televisió, quan ell falla, el primer que fa és mirar l'assistent com que en dia, aixeca-la. I veu que no l'aixeca i ui, que liat, saps?
Salva'm, no?
No, sí, Michel, clar. Que estava plorant en el vestidor.
No, sí. I ara també s'ha de dir que el Girona ens ha donat una mica la dosi també de patiment, com aquell passe d'en Santi Bueno amb el Gazzani que ha descol·locat. ja li veia, aquest sí que li veia jo. I aquell semigol, diguéssim, no? que per, no per centímetres, per mil·límetres... He sentit una cosa, no sé quina televisió, quan he arribat a casa, que es queixaven que, això ja trobo que ja és demencial, honestament, que les ratlles de gol eren massa amples. Que si les ratlles de gol fossin més estretes, allò hauria sigut gol. Diu, bueno, home, sí, però deuen ser igual sempre, no?
Per mi no entra, eh? Per mi, no sé. Jo, em sembla que la panxeta de la pilota no acaba de traspassar el guia. No hi és.
Aquest és el problema. Sembla que no entra, però que la Lliga no tingui un sistema infal·lible, el rellotge que et vibri i que et diguis gol o no és gol, perquè sembla que no. Però és que el VAR ha hagut de decidir perquè sembla que no. Però no perquè sàpiga que no entra.
No al 100%, és veritat, és veritat. Mira, això que dèieu del Tati Castellanos, ha explicat Mitchell, que a la roda de premsa no ho ha dit oficial, però a DAZN sí que ha dit que estava plorant al vestidor el Tati.
Es un jugador que nos da muchísimo y estaba llorando en el vestuario y le he dicho, digo, que hay un... Bueno, los delanteros... les duele más fallar esa ocasión que todo el trabajo que ha podido hacer. Y bueno, simplemente decirle por qué él cree que al final, bueno, tenía pase con Sivankov y era un 2 contra 1 contra Ter Stegen, pero Tati nos ha dado mucho a lo largo de toda la temporada y nos va a seguir dando y estoy convencido de su nivel, de que va a hacer goles y lo de hoy, pues los delanteros están para fallarlas, porque al final nos van a dar muchas alegrías.
¿Cómo me agrada Mitchell? En tots els aspectes, futbolístics i també a la sala de premsa.
S'agraeix ja que hi hagin entrenadors que et parlin amb naturalitat, que t'expliquin el que passa dins del vestidor i que no passa res, que t'està dient que un jugador està plorant i ningú s'ha posat les mans al cap, que a vegades jo crec que tendim una miqueta a sobreprotegir els equips, parlo a tot el que passa allà dins, i això també fa que s'allunyi a l'equip de l'afició. I en canvi en el Girona sí que veig una connexió molt clar amb Mitchell, amb la plantilla i entre la seva afició.
Sí, quan ha de fotre Gardeles, els hi fot públicament també, vaja, amb Borja, amb Samu Saiz, en sales de premsa, els hi ha deixat anar sense... perquè segur que abans els hi ha dit privadament, no? Però després públicament també ho deixa anar i ara també explicant aquest detall de dins del vestidor.
I avui n'ha dit una de sensacional, que dius, jo els hauré de pagar alguna cosa als jugadors perquè els hi he dit que 0-0 al Camp Nou era impossible. No, és que no vol dir que no, no anessin a guanyar o a empatar, però vull dir que ells
paraven gols un. A tot arreu havien encaixat gols. A tots els camps de la Lliga, de moment, havien encaixat gols.
Clar.
Imagina't. Clar. 12:32. Va, deixem-me fer una pausa i de seguida continuem fent tertúlia amb Josep Maria Fonalleres, Albert Roger, el Xavi Puig i el Roger Saperes. I ara tocarem un moment al director de l'Esportiu, del diari L'Esportiu, el Xavi Masacs. A veure què li ha semblat aquest Barça 0, Girona 0.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Si no pots esperar per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, t'expliquem un conte per amenitzar l'espera.
Hi havia una vegada... I compte comptat, compte acabat.
Yes, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
58.631 58631
Sèrie
41041.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Bricomart ara es diu Obramat, perquè si es dediquen a la venda de materials d'obra és normal que es diguin Obramat, oi? I aquest canvi no els fa diferents. Al contrari, els fa més clars. Segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Avui, després del Barça 0, Girona 0, amb Josep Maria Fonalleres, Albert Roger, també amb el Xavi Puig, el Roger Saperes. Mira, deixeu-me sumar un moment al director de l'esportiu, el Xavi Masacs. Hola, Masacs. Està per aquí o no? Encara no? Ah, ara el recuperem, perfecte. Ara de seguida el tindrem amb nosaltres, el Xavi Masacs, que també ens doni la seva versió i opinió del que ha vist avui al Camp Nou. Mentrestant, mira, Saperes, avancem.
Sí.
El Barça continua pendent del futur de Sergio Busquets.
Sí, ho explicava que migdia la Marta Ramon, després que Xavi deixés oberta la porta de sortida del jugador ahir diumenge a la roda de premsa prèvia al partit. Recordem que Xavi va dir que l'està intentant convèncer, però que entendria que Busquets volgués marxar si acaben guanyant aquesta Lliga i també la Supercopa, que ja és al Sarró. Doncs bé, pel que sabem, la resposta del jugador del club sobre la seva continuïtat ha d'arribar en els propers dies, una possibilitat que sigui a mitjans d'aquesta setmana, per tant, de manera imminent. Des del seu entorn ens asseguren que la decisió de Messi sobre un possible retorn al Camp Nou té pes, però que en cap cas és definitiva.
Albert, què?
Clar, és que és la gran pregunta. Ara mateix Busquets és titular i la temporada següent ho serà? Sí. Has de començar a plantejar-te un Barça sense Busquets? Sí. Però al final també necessites un recanvi. En el mercat en el que anem no sembla que es pugui trobar, perquè al final no hi haurà diners per incorporar els Zubimendi amb Rabat. Veurem aviam a veure quin és el preu, però bueno, al final un substitut que et rendeixi com Busquets, encara que sigui un Busquets ja de capa caiguda, no el tens. Jo veig que si Messi pren la decisió de venir, Busquets es voldrà quedar sí o sí, vulgui el Barça o no. perquè al final Busquets serà el capità, encara que sigui per poc, es voldrà quedar. És complicat, també et dic, crec que Messi s'ha guanyat l'oportunitat de voler tornar i crec que Busquets també s'ha guanyat l'oportunitat de decidir el seu futur i si es vol quedar, pues, s'ho ha guanyat.
Avui Michel li ha demanat la samarreta, Puig.
Jo, mira, abans renovaria Busquets que faria tornar Messi.
Potser aquesta és bona, eh?
Sí, 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 pots. Bueno, perquè al final, ara mateix, és... I mira el que vaig a dir, és més important Busquets perquè al final aquella posició no la tens i Messi, òbviament, tampoc està aquí, per tant, no seria tan dolorós si no ve.
Fornalleres, què en penses?
Jo estic molt d'acord amb en Xavi Puig. Penso que, en el cas hipotètic que Messi torni al Barça, que econòmicament m'agradaria veure-ho, és una qüestió bàsicament d'imatge i simbòlica. Jo penso que futbolísticament és una mica una mena de reconeixement de les mancances. No diria de pas enrere, perquè segurament Messi encara té un parell d'anys que poden ser bons, però no apostes per res de futur. És una qüestió, tot la sentimental que vulguis, i tots ens emocionarem molt i tornar a veure en Messi de vestit. I segurament ell es divertirà més jugant a la Lliga Espanyola que aquesta cosa de la Lliga Francesa. Però jo em penso que és un pagat. Si jo fos, si hagués de decidir entre un i l'altre, entre altres coses, això que deia en Xavi, el Busquets ja el tens, i una altra temporada potser sense titularitat, però més o menys pes de la plantilla encara hi seria. I Messi, és que no ho veig, jo no ho veig.
També us dic, si preguntem a l'afició, 100% vol Messi. I...
Minut 10 que ha passat avui, un altre cop.
Sí, sí,
no, i que al final, i el que et suma Messi fora del terreny de joc, els nens amb la samarreta amb el 10, totes les campanyes de màrqueting que puguis fer, i això és tot el contrari de Busquets, que Busquets pues, és el capità i és una llegenda del Barça, però no atrau el públic ni l'aficionat.
La Marta Ramon ens ha explicat que segurament aquesta setmana, entrant com a molt tard d'aquí a 10-15 dies, ell vol donar ja una resposta.
Per mi Busquets renovar a les quantitats que el Barça consideri assumibles, per mi sí que és una gran notícia, perquè al final els dos surten guanyant, ell es queda, el Barça guanya perquè segueix el capità i segueix una peça fonamental, però clar, el problema és si renovar Busquets t'hipoteca futures decisions que haguis de prendre amb altres
i jugadors. I renovar-lo no vol dir que hagi de ser titular indiscutible. Clar, hem de començar a trobar algun relleu en aquesta posició. No?
Totalment. Jo, futbolísticament, l'únic que veig és que en Busquets jo crec que encara ha fet molt bons partits aquesta temporada. El que també crec és que cada vegada el tipus de partit que necessita és més concret, que en determinats escenaris Busquets pateix bastant i el Barça...
Està molt ben acompanyat.
Recurrentment, a vegades, quan se li trenca una mica el partit, veus que... En el cas de Busquets, doncs pateix més, no? Llavors crec que el fet tampoc de no tenir un substitut clar, el Barça ho està acusant i també hauria de posar fil a l'agulla amb això. I en el cas de Messi, que ja n'he parlat moltes vegades, jo el que sí que veig és que ara mateix, i això em sembla preocupant, que és que amb la inversió que ha fet el Barça, tu em preguntes si creus que Messi millora l'atac del Barça ara mateix, i jo la resposta que et dono és que sí, quan hauria de ser segurament que no amb la inversió que has fet. Ara, jo no soc objectiu perquè jo és un fitxatge que faria més amb el ventre que no amb el cap. No, no, ho dic així de clar.
Xevi Masacs, hola, ara sí, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? O com tituleu demà l'esportiu? Ho tens clar ja, com a director?
Sí, una mica més a prop. És el titular de la portada nacional.
Clau Barça, sí.
No és una portada estrictament barcelonina, sinó pels dos, evidentment.
Ah,
i a Girona anem una mica més enllà i posem Urucull i punt. El que representa pel Girona, però, òbviament, a Catalunya no ens fixem només en el Barça, sinó en els dos equips catalans.
Ben trobat, orgull i punt, pel puntet sumat al Camp Nou. Ben trobat, ben sumat.
Bons punyaderos, titulant.
Què tal? Com l'has vist, el partit, Xavi?
Home, doncs, lligat amb això i també amb el que heu dit, per mi el protagonista del partit ha estat el Girona de Mitchell. Del Barça, la veritat és que ja no n'espero gran cosa aquestes alçades de la temporada, no vull treure cap mèrit. El Barça guanyarà la Lliga i amb tot el mèrit del món, com deia Xavi, i no ho podem devaluar, però d'aquí al final veig un equip que ja no ens mostrarà cap més explosió ni al davant ni al mig del camp, sinó recupera sobretot Pedri, i és anar passant i celebrar-ho, òbviament, quan arribi, però per mi avui és una mostra del que és el Girona, del Girona de Mitchell, del que vol fer Mitchell, que no ho va fer la primera volta a Montilivi contra el Barça, però que tenia moltes ganes, crec jo, de mostrar el que, vaja, la seva obra que està fent a Montilivi en un escenari com el Camp Nou, i avui que anava amb un bon coixí, amb confiança, amb valentia, doncs ho ha tret tot. Evidentment, podia perdre, podia guanyar si el Tapi l'endevina aquella, però sobretot amb la valentia amb què ha jugat l'equip.
El Barça, la Lliga la guanyarà, sí, no? Sí, no hi ha cap daltabaix, i veient també que el Madrid se centrarà amb la Champions. No, vaig a això que deies del Girona. S'ha de mirar cap amunt o no? Deia el Fonallera. Jo encara no. Però, ostres, ara mateix està l'equip, no?, per començar a mirar una mica cap amunt.
Sí, lligat amb en Josep Maria, potser et diré a partir de diumenge, que et ve l'Elx, guanyes l'Elx.
Sí, això també ho he dit.
Sí, de totes, òbviament, però és que ara mateix estàs a un nivell de confiança amb jugadors, no sé, el partit d'Oriol Romeu avui el fa cada partit, de fet cada setmana una masterclass, veus Arnau com juga al Camp Nou, veus els jugadors que tens, i dius, home, no estàs collat psicològicament ni tremolen les cames com passa la majoria d'equips que estan a baix, que n'hi ha molts i que hi ha molta guerra encara per batallar. Evidentment, si t'encantes i, no sé, perds contra l'Elx o l'Aleses o enganxes dos o tres resultats negatius, diràs, espavilem-nos, però ara mateix no hi ha cap mostra com perquè el Girona hagi de patir.
Ara estava pensant, de cara a la temporada que ve, jo crec que el que està fent el Girona aquesta temporada i la proposta és una excel·lent notícia pel director esportiu, per Quique Cárcel, per atreure talent i jugadors, segurament, el cas de Sigankov, per exemple, però potser no arriben al nivell de Sigankov, però és igual, jugadors que potser, segons com se n'anirà a un altre club, però diu, hosti, no, aquest Girona el vaig veure jo uns quants partits la temporada passada, me'n parlen molt bé gent que conec del vestidor de Mitchell, i calla que aquí que Cárcel no pugui fer una bona pesca també aquest estiu en aquest sentit.
Sí, al final
segurament, amb el condicionant, vaja, no vull posar cap alarma ni contra de fer-ho tan bé, que, ostres, cap altre equip es fixarà en Mitchell, perquè realment el que està fent en una plantilla com el Girona, perquè ara repasses i dius, ostres, sí, és que tenen Aleix García, tenen Oriol, tenen Arnau, però esclar, són jugadors que els ha fet créixer Mitchell, vull dir, al final totes les plantilles tenen bons jugadors, però passa que em veus que no juguen a res i dius, home, aquest nano no vol res, no és que no valgui res tampoc, potser, sinó que no li han donat les eines com perquè el seu rendiment vagi creixent, i això Mitchell ho està fent de meravella, i estic molt amb tu que si Mitchell continua, que entenc que ha de continuar i que sempre ho ha mostrat, que en té totes les ganes i que s'ha trobat de meravella, ha encaixat de meravella, vaja, el projecte del Girona, doncs és un punt a favor per captar més jugadors, més nivell, i que si està fent això amb aquests jugadors, doncs si va afegint talent, en teoria tot ha d'anar millor.
Què vols dir, Albert?
No, que al final també és un premi a l'aposta que va fer Quique Cárcel per Mitchell, perquè se'l va renovar també en un moment que potser semblava que estava ja tambaleja una miqueta, i es va apostar per al projecte, Mitchell també va confiar-hi, i al final també és un premi, també ho hem vist a Osasuna, que també quan
Arrasate,
va bé,
sí, sí.
Arrasate també es va apostar, i això també parla
sempre
molt dels clubs.
Hem estat molt d'Osasuna en aquesta ràdio. Sí? De veritat, t'ho dic. Sí, sí. A la Copa del Rei, des del 2005, sempre ara, hem estat d'Osasuna. Sí, sí. Quan vam perdre aquella final i vam dir, hosti, aviam si algun dia tornen i...
Aquest any més.
No. Fonalleres? Sempre Pamplona, una terra, no sé.
Sí, sí, no, de tota la vida. Oi, tinc amics,
I tant.
D'Osasuna que... Ah, amb això que dèiem de mirar dalt o mirar baix, saps què passa? Jo també, que a part de voler-ho liquidar com més aviat millor, i celebrar-ho amb la mesura del possible, quan tinguis, no sé, quan es pugui. Si mires a dalt, tens la probabilitat, o la possibilitat, o l'hipòtesi, que tinguis una certa decepció, perquè no hagis arribat a quedar setè, posem per cas.
Yeah.
Diu, no, la temporada al Girona li tocava fer aquesta temporada, i poder-se salvar, si es pot, 6 o 7 o 5 jornades abans que acabi amb una posició mitjana a la taula, i després ja vindran altres temps, eh? Però en aquest cas jo em penso que l'objectiu claríssim era aquest, com s'ha vist en casos com l'Elx mateix o el Valladolid, que són equips que havien arribat molt amunt a segona i que ara estan en una situació molt precària.
I que són els dos pròxims rivals del Girona, eh? Elx, Valladolid, i després el Madrid a Montilivi. Compte amb això. A veure, abans d'acomiadar-vos, avui hi ha hagut un...
Amb un horari bastant bèstia, eh?
Sí, dimarts ha tocat, a 7:45 del vespre.
Un dimarts a 7:45 de la tarda.
Sí, senyor, el Girona-Madrid serà el dimarts 25 d'abril. Després de Sant Jordi, a 8:15 del vespre, a Montilivi. S'haurà de córrer, plegar ràpid de la feina i córrer per anar a veure aquest Girona a Madrid. No, això que deia, abans d'acomiadar-vos, avui hi ha hagut un Barça-Girona, demà un City-Bayern, pràcticament el mateix, a la Lliga de Campions. Hola, Quim Salvador, què tal? Bona
nit. Hola, molt bona nit.
A veure, va, anem a fer l'última hora d'aquest partidàs, que és l'eliminatòria estrella dels quarts de final de la Lliga de Campions.
A les 9 a l'estadi City of Manchester, un altre test de nivell a la Champions per Pep Guardiola, a qui sempre li pregunten per la pressió de guanyar la màxima competició continental. I avui ell ha contestat fent referència a grans noms de la història de l'esport més enllà del futbol.
Jack Nicklaus, how many masters or how many...
En Jack Nicklaus, quants masters o quants majors va jugar la seva carrera en 30 o 40 anys com a golfista? 30 anys per 4 majors, en comparació amb la Champions, què serien? 130 o 140? Quants en va guanyar? 18. 18 de 130, en va perdre més que en va guanyar. Això és l'esport, en futbol, en golf, en bàsquet. Michael Jordan, per mi el millor atleta del bàsquet i el futbol, va guanyar 6 títols de l'NBA. I quants en va jugar? 16. Va perdre més que va guanyar. Aquest joc, tots els jocs, són molt difícils. El que és important és ser aquí.
Una bona comparació que segur no l'alliberarà de continuar contestant la mateixa pregunta en futures eliminatòries de Champions. El City només té una baixa, la de Phil Foden, que està lesionat, i l'eliminatòria té el morbo afegit que Guardiola s'enfronta al seu exequip i a l'entrenador que li va guanyar l'última final de Champions que ha jugat, l'única fora del Barça, la del 2021, que va ser un City-Chelsea amb Thomas Tuchel a la banqueta del Chelsea. Ara el tècnic alemany, que precisament va ser acomiadat del Chelsea el mes de setembre, dirigeix el Bayern des de fa 10 dies i 3 partits, victòries a la Lliga contra el Borussia Dortmund i Friburg, però derrota inesperada i dolorosa a casa també contra el Friburg, que va suposar l'eliminació a la Copa. I al marge del duel de banquetes, l'interès de veure què serà capaç de fer en un partit d'aquesta dimensió Erling Haaland, que suma 44 gols en 38 partits aquesta temporada, i recordem-ho, a l'últim partit de Champions que va jugar n'hi va fer 5 al Leipzig, i Guardiola el va treure del camp quan quedava encara mitja hora, perquè si no la podia haver fet més grossa. Guardiola, però, reivindica que el seu City sempre ha fet gols i diu que si no ha guanyat la Champions fins ara no ha estat precisament per manca de gol.
Of course it's important to have a player like from nothing can score goals. Of course.
És clar que és important tenir un jugador que pot marcar gols del no res, però al mateix temps hem marcat molts gols a la Champions molts anys. Contra el Mónaco en van fer 6 i ens van eliminar, i contra el Tottenham en van marcar 4, i a Madrid també 4 i ens van eliminar. Hem marcat molts gols en aquesta competició, però potser no hem estat prou sòlids per defensar. Sempre hem marcat gols. Aquest no ha estat el problema.
I think we was not the problem.
I també ha parlat de Haaland l'entrenador visitant, Thomas Tuchel, que cedeix a més al City l'etiqueta de favorit.
Of course, the profile of Haaland is very unique and they added...
És clar que el perfil de Haaland és únic, i afegit a aquest grup li dona quelcom que no tenia els darrers anys, perquè és obvi, abans no tenien aquest jugador. I és complicat de defensar, però ho haurem de fer com a equip, cosa que fem molt bé. Potser per demà tenim el rol de no favorits, però això no és un problema. Intentarem donar el màxim.
And we will try to make the most of it.
El Bayern no pot comptar amb Neuer, Lucas Hernández ni Choupo-Moting, que estan lesionats. Per cert, també demà a les 9, Benfica-Inter. L'equip portuguès té lesionats, va Guedes i Draxler. A l'italià són dubte, Çalhanoğlu i Skriniar. Els dos partits de demà, els primers dels quarts de final de la Champions.
En directe aquí a RAC1, eh? Demà la Champions es juga a RAC1 amb el Jaume Molló i companyia a partir de quarts de 9. És inevitable, sembla que veig Inter, penso. És que hauria de ser el Barça. Benfica-Barça demà, hauria de ser uns quarts de final. És igual, perdoneu. Molt ràpid, Masacs, com veus aquest City Bayern de demà?
Veig apassionant, favorit al City, però sempre tinc els meus dubtes i si he de triar, diguem, avui al City no passant a l'eliminatòria, sinó arribant a la final i guanyant-la.
Oh, tant de bo, tant de bo. Fonalleres, la veuràs demà, no? Estaràs pendent de RAC1 també i de la Champions.
Sí, tant. Sí, sí. Ja ha dit una altra cosa, en Pep Guardiola, a l'hora de premsa, molt divertida, que li ha dit a un periodista... Tu sempre vols ser perfecte en tot el que fas? L'altre no sabut què dir. I ell diu, bueno, doncs jo tampoc ho soc. I tinc això de la Champions com una mena de cosa que... És a dir, que ho té... Sap que aquest any és un any que li toca guanyar-la. No?
Albert.
Sí, perquè al final li toca guanyar-la i té recursos per guanyar-la. També al final el Manchester City estem veient, abans parlàvem del Barça, de que no ens distreu, crec que el Manchester City sí que els aficionats del futbol, jo no et dic del City, sinó del futbol, et fa mirar els seus partits. Per tant, també és una bona notícia que equips que aposten per aquesta idea també tinguin resultats, tinguin èxits, i al final a mi m'agrada ser agraït amb les persones que m'han fet feliç, i Guardiola m'ha fet molt feliç. Per tant, què millor que aquesta Champions aixequés a Pep Guardiola. Què puig demà?
No, home, i el City, avui Guardiola ha dit que hi ha importància la manera com arriba l'equip, no? Perquè deia que realment estan en un bon moment, que tenia dubtes de com tornaria la gent del Mundial i que han tornat tots molt bé i que estan segurament en el millor moment de la temporada, però que això de la Champions no val res de tot això i que ja té experiències, que per molt bé que arribis, després t'acaba fotent un gol al Madrid a l'últim segon i t'acaba fotent fora de la Champions com va passar la temporada passada.
No.
Perquè, clar, l'eliminatòria de demà, molta gent la mira
en clau Madrid.
Pensant en semifinals, sí, sí, ja, no totalment. Pensant en els quarts de final, sinó pensant a veure quin serà el rival d'aquests dos del Madrid a les semifinals.
Jo encara confio una mica en Lampard, no?
Que hi ha el Chelsea,
Clar, molt bé, Fornalleres. Jo també una mica, allò. Un ensurt, un petit ensurt.
És millor poc i així no et fas mal.
No hi tinc massa fe en el Chelsea. Jo tinc una mica la sensació que és l'any. És que, no? Que Guardiola sempre deia, no, és que juguen molt bé, deia Guardiola, no ens ha faltat mai el gol, no... però trobaves a faltar en algun moment algun jugador més referencial en atac. No en podíem fitxar un de més referencial que Haaland. Per tant, l'expectativa ara és de veure aquest equip amb Haaland fins on és capaç d'arribar. I jo confio que sense el Barça doncs la pugui guanyar Guardiola.
No us ho perdeu, eh? Demà a quarts de nou hi ha aquí tota la teca en català. La Champions es juga a RAC1. Només per rematar la tertúlia. Sí. Avui el Consejo Superior de Deportes també s'ha personat ja en el cas Negreira.
Sí, el govern a través del CCD. Sabem que ja s'ha personat també en aquest cas, presentant el seu escrit al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona. D'aquesta manera s'afegeix a la Federació Espanyola, la Lliga i el Real Madrid, que ja ho havien fet anteriorment també en aquest cas Negreira.
I això amb tots, doncs.
Sí.
Josep Maria Fornalleres, Xavi Masac i Albert Roger, moltíssimes gràcies, eh?
A tu.
A vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé pel Girona i també pel Barça en aquest tram final de temporada. I al Puig i al Saperes també, gràcies. Ens veiem ara a la redacció.
Vinga, fins ara, Parisè.
Vinga, fins ara. Tanquem tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
4 minuts i la 1 de la matinada. Fem una petita pausa i de seguida rematem aquest Tu diràs de butxaca que hem fet avui després del Barça a Girona amb 4 coses més de l'actualitat esportiva.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active. Si has de tornar a casa perquè t'has oblidat la bossa del gimnàs, pensaràs en que lliures dels esquats i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat 9 o 109 dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Si no pots esperar per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, t'expliquem un conte per amenitzar l'espera.
Hi havia una vegada... I compte comptat, compte acabat.
Yes, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolàs, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
17 de març de 1988.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'ONCE. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat.
Això és el Tu diràs després del Barça a Girona i si busqueu cotxe, us donarem ara un consell. Les filials de Volkswagen Group Retail Spain a Barcelona tenen un gran ventall de marques a la vostra disposició. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra i vehicles comercials de Volkswagen.
Visita'ls i entra a la zona d'altes emocions. Aconsegueix el teu cotxe nou o seminou, o si necessites una revisió del teu cotxe, te'l recullen i te'l tornen a punt. Informa-te'n a Audi Center Barcelona Sud, a Autocenter Barcelona, a Barna Wagen, a Catalunya Motor o a Catalunya Wagen. Així són les filials de Volkswagen Group Retail Spain a Barcelona. Hola, Gerard Ballera.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, parlem un moment de tenis. Avui ha començat el quadre principal del Masters 1000 de Monte Carlo, terra batuda ja. Recordo que Nadal i Alcaraz són baixa per lesió. De la jornada d'avui, què destaquem?
Doncs mira, que eren partits de primera ronda, sense encara els principals favorits, però, per exemple, el català Albert Ramos ha quedat eliminat, ha perdut en dos sets contra l'alemany Straff, i la sorpresa ha estat la derrota del britànic Cameron Norrie, en dos sets davant l'argentí Cherundolo. Demà debuta el número 1 del món, Novak Djokovic, el gran favorit per guanyar el torneig contra el rus Gakov.
Aquest dimarts 11 d'abril, tenim un partidàs d'handbol a Granollers. A 6:45 de la tarda, al Palau d'Esports, Granollers-Flensburg, anada dels quarts de final de la Lliga Europea.
Sí, l'última eliminatòria abans de la Final Four. Hi ha molta expectació a la capital del Vallès Oriental perquè el rival, el Flensburg, és un dels grans d'Europa. De fet, és el principal candidat al títol i l'anfitrió de la final a 4. El capità de Granollers, Antonio García, assegura que estan davant d'un dels dies més especials de tota la temporada. Declaracions al Superesports de RAC1.
És un caramel per nosaltres, pels jugadors i pel cos tècnic del club, també, bueno, per tot el club en si i sobretot pels seguidors de Granollers i fins i tot et diria d'aquí del Vallès Oriental, no? Que pues, tenim l'oportunitat de portar al Palau d'Esports un gran equip d'Europa com és el Flensburg. I, bueno, això no passa cada dia, no?
Antonio Rama té a tota la plantilla disponible, excepte el lesionat de llarga durada Adrià Martínez. El Flensburg, gran favorit, només una dada, no perd un partit des del 4 de desembre. La tornada, dimarts de la setmana que ve, a Alemanya.
I tancarem el Tu diràs amb l'èxit del golfista Jon Rahm.
Y Jon, que se despide con el par.
Grandioso Jon Rahm consiguiendo esa chaqueta verde, cómo la ha luchado, cómo la ha peleado.
Així ho vivien a Movistar Golf, l'últim cop de Jon Rahm. Ahir a la matinada us ho cantàvem en directe en el tram final del Tu diràs, i avui ho volíem valorar amb una persona que el coneix molt bé. És l'Eduardo Celles, entrenador de Jon Rahm des dels 14 anys al País Basc. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, buenas noches, muchas gracias por atendernos y contarnos cómo lo estás viviendo tú, ¿no? Que fuiste un poco el descubridor de Jon Rahm, ¿cómo viviste lo de ayer de madrugada?
Bueno, con mucha ilusión. La verdad que ha habido otros torneos que han sido para mí como más he tenido más tensión dentro de los nervios y del respeto, porque el golf, hasta que no metes la bola en el hoyo, en el último hoyo, no lo puedes dar por ganado. Lo vi con posibilidades y pues con una cierta tranquilidad, porque la verdad que está el tío en un momento súper, súper confiado, emocionalmente se le ve muy tranquilo, y la verdad que es una gozada verle jugar porque está a un nivel altísimo.
¿Has hablado con él? ¿Has podido felicitarle?
Pues mira, le he puesto un par de mensajes o tres y no me ha contestado todavía, o sea que estará todavía con el resacón de la celebración.
Normal.
La verdad que tiene que ser un mogollón lo que le venga, de mucho cuidado.
Eduardo, antes de la última ronda, nos dijiste que te tendríamos que llamar seguro porque Jon iba a ganar el torneo. Estabas segurísimo de que al final hablaríamos contigo. ¿Por qué estabas tan seguro? Porque Jon, recuerdo que iba por detrás, que Kepka estaba delante en la clasificación.
Bueno, pues, a ver, somos de Bilbao, ya sabes. Bilbao siempre vamos a lo grande. No, la verdad es que, fuera bromas, él estaba jugando y está jugando porque ha iniciado la temporada con tres triunfos. Los tres primeros torneos que jugó los ganó, y eso en la historia ha habido pocas veces que ha pasado, y la verdad que las estadísticas y el juego está súper arriba, y entonces pues esas corazonadas, ¿no? Que dices que es el momento y que, joder, viene súper fuerte, está jugando bien, entrenando bien, y al final pues ahí te das cuenta que todo no pasa por casualidad y no es suerte, sino que es su momento.
Ya, ahora hablaremos de lo que supone lo que ha conseguido ya Jon Rahm, pero a mí me interesa mucho que nos cuentes cómo era de pequeño, ¿no? Cuando con 14 años lo coges y empiezas a entrenarle en el mundo del golf. Bueno, él ya había jugado, ¿no? Pero tú empiezas a darle clases. ¿Tú qué le ves? O sea, ¿por qué era diferente? ¿Por qué crees que ha podido llegar donde ha llegado tú?
Bueno, sobre todo era diferente por la pasión, por las ganas, por lo que disfrutaba, por la pasión, sobre todo, porque era emocionalmente era un jugador que en cuanto no le salían las cosas como le salían, pues se cabreaba, era súper exigente consigo mismo, pero era un alumno que escuchaba, analizaba, que te discutía también, ¿no? Porque a veces tenía sus criterios y bueno, y la verdad que en ese sentido ver chavales en un deporte individual que no sea el fútbol o un deporte colectivo, pues es difícil verlo, ¿no? Y yo en ese sentido era un poco diferente a los demás por eso, ¿no? Porque luego pues era casi arrogante, ¿no? Porque salía al campo a ganar, porque si puede te gana a las cartas o a lo que quiera, vamos, le puede ganar a quien sea, a sus hijos seguro que compite con los hijos, aunque sea 2 años, y le intenta ganar. Entonces, pues sí, era esa un poco la diferencia que me acuerdo, ¿no?, de los demás.
Pero, Eduardo, ¿tú creías que podía llegar hasta donde ha llegado?
Pues mira, él me dijo, llevándole un día desde mi casa a la escuela de golf que tenemos ahí en Bilbao, en Derio, al lado del aeropuerto, pues íbamos de camino, que tenemos 20 minutos, y me dice un día, hablando de los objetivos, ¿no?, me dice, joder, es que, me dice, Eduardo, yo voy a ser número uno del mundo. Y no me dijo tal vez, quizás, o puede ser que quiera ser, pues me lo dijo así, voy a ser número uno del mundo, y se lo conté a mi mujer a la noche. Le dije, joder, este tío me lo ha dicho de tal forma que no me lo había dicho nunca un alumno, ¿no? Llevo ya muchos años enseñando y cuando te dice alguien algo con ese criterio y esa, ¿no?, determinación, pues te llega casi a sorprender o a decir, joder, este tío. Evidentemente no sabría si él iba a ser número uno del mundo, ni lo sabía yo, porque eso también, pues la vida hay que encaminarla y ordenarla para llegar a eso, pero lo ha conseguido, y lo dijo y lo consiguió, y la verdad que yo fui testigo y eso no se me olvidará nada.
Te lo sientes un poco tuyo, ¿no?, lo que está consiguiendo también, un poquito, una parte.
Bueno, como digo yo, un botón de esa chaqueta es mío, seguro, que es bueno. Un botón de esa chaqueta... Para mí es muchísimo.
Bueno, que te den los que hay siempre en el bolsillo, de reserva, ¿no?
Pues sí, con eso me vale.
Eduardo, es un Masters, pero yo recuerdo en alguna entrevista de los últimos años que John siempre ha dicho, ¿no?, que su sueño es ganar el Open británico. ¿Hay que compararlo? ¿Hay que poner el Masters a la altura del Open británico o él sigue queriendo ganar el Open por encima de cualquier major?
Hombre, por supuesto, somos europeos y el Open es, digamos, ¿qué te diría yo? Pues el Tour, no sé si más que el Tour de Francia, yo no sé.
Sí, sí.
San Andrews se jugaba golf en el 1400 y pico, ¿no? Creo que haya deportes. Escocia es la meca del golfista, ¿no? Y sobre todo la diferencia al Masters es que el Masters son los invitados, digamos, son los mejores del mundo, los, vamos a suponer, los 100 mejores por ranking mundial, y el Open es el Open, se llama Open porque es abierto, tengo licencia de jugador profesional, me puedo ir a jugar unas regionales ahí un mes antes, y si se me ocurre pasarlas todas, que juegan 120 para un puesto y es casi imposible, puedes entrar al Open, es como la Olimpiada, digamos, del golf. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, pero el Masters es el campo que siempre es el mismo, es como el sitio de cuento, ¿no? La hierba perfecta, el campo siempre en unas condiciones, y están los mejores. Ahí no hay nadie que no sea de los 100 mejores del mundo. Entonces, pues siempre pelea con ello, y por supuesto que a mí también me gustaría, y espero que este año lo gane, porque tengo ese puntito de que va a ganar.
Otra corazonada, ¿eh?
Otro pálpito. Sí. A ver.
Sí.
Y luego la figura
otra
de Seve.
Nada.
Sí. La figura de Seve, ¿no, Eduardo? Que lo ha acompañado durante todo este Masters, que lo ha acompañado yo creo que durante toda su carrera, ¿no?
Ayer fue su cumpleaños, ¿no? Además.
Sí, sí.
Sí, 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 ha sido un momento muy muy bonito, la verdad. Él hace un homenaje a Seve, ¿no? Cuando se pone la chaqueta y mira al cielo y tal. Y la verdad que, pues, ¿qué te voy a decir de Seve? Pues fue para todos, yo creo que fue el que puso el golf en este país un poco en órbita, digamos, en conocimiento, ¿no? Era un deporte de élites y lo hizo popular y llegó a las masas y la verdad que todos los que, bueno, los que hemos enseñado también golf, siempre a los chavales les hablamos de Seve y de sus gestas, ¿no? Y porque lo tenemos muy dentro. Y yo creo que en parte los dos másters de Chema Olazábal y este máster de John, sí, mucho tienen que ver con ese objetivo de esos chavales que entrenan por llegar a algo y Seve tiene todo que ver, por supuesto, y es, para mí, es Dios.
Se cumplían 40 años del segundo Augusta de Seve, sí, también, o sea que todo ha cerrado, sí, bastante bien, ¿no? El círculo, sí, se ha cerrado bastante bien.
El karma ha trabajado bien, sí, sí, señor. Bueno,
John Rahm, queríamos destacar un poco su figura con Eduardo Celles, que lo conoce muy bien porque lo entrenó a partir de los 14 años. John Rahm, el único europeo que ha ganado un US Open y un Masters de Augusta, ¿no? Este dato a mí me ha alucinado, Eduardo.
Pues sí, se le resistió al pobre Seve y a Chema también. Yo creo que Seve quedó segundo en el US Open alguna ocasión, pero la verdad que lo que está haciendo John es de... que no va a parar, o sea, porque va como en un progreso de ascenso, ¿no? Y todo lo que va haciendo cada año es como un puntito más, no es de repente un tío que gana un Master y no le vuelves a ver, porque ha habido casos de jugadores, Danny Willett, y jugadores que de repente no le oyes más, ¿no? Pero es que este va pam, 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 es como martillo pilón, ¿no? Pam, pam, para arriba y esa línea ascendente en golf es muy difícil, porque es como el golf es como la montaña rusa, de repente estás arriba, de repente te falla el pat y no encuentras esa forma de hacer el movimiento para meter el pat, y John va para arriba a tope y vamos a tener John para rato.
A ver cómo le va el Open este año que decías. Oye, una última, Eduardo, ¿sube alguno como John ya en la escuela allí o no, en el País Vasco?
Bueno, joder, siempre hay chavales que trabajamos con ellos y quieren ser números uno y quieren estar ahí a tope, pero hay pocos que como te decía, lo tomen con ese, ¿no? Con ese rigor, con esa no sé, pasión, vamos a ponerle todos esos adjetivos, y bueno, pero sí hay chavales con ganas, y la verdad que algo tenemos aquí en el norte que los campos de golf, la dificultad, el clima, pues no sé, la forma de ser, porque hace que en un espacio entre Cantabria y Fuenterrabía haya ocho grandes, y eso lo tendrán que estudiar los psicólogos o no sé quién del deporte, porque es algo que casi tenemos más grandes que en Irlanda, y fíjate cuánto se lleva jugando en Irlanda con tan pocos jugadores en relación a lo que hay en el mundo. La verdad que es algo curioso.
Sí, sí, tiene mucho mérito. Es verdad lo que está pasando en el norte con los golfistas campeones. Sí. Sí, sí. Nada, estaremos atentos a John Rahm y también a las jóvenes promesas que suben. Eduardo Celles, un placer.
Pues nada, igualmente, y aupa, John.
aupa, gracias, Eduardo. I amb això tancarem. Demà la portada del Mundo Deportivo un poco más cerca. També John Rahm, de Augusta a la leyenda. Portada compartida del Mundo Deportivo per John Rahm, de qui parlàvem ara amb Eduardo Celles, i pel punt que ha aconseguit el Barça contra el Girona. L'Esport també, un punto más cerca, 13 del Madrid. L'Esportiu, ja ens ho cantava el Xavi Masacs, el seu director en directe, Orgull i punt, i també una mica més a prop, les dues edicions, la Girona i la Nacional, i a Madrid ja van en tot Champions, el motor de la Champions, Kroos i Modric, el diari AS, i el Madrid contra el otro Joao Félix, jugador del Chelsea, rival del Madrid aquest dimecres. Demà, però, City-Bayern-Benfica-Inter. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva i amb aquesta Champions es juga a RAC1 i després el tu diràs. Gràcies a l'Enric Soto, a la part tècnica avui, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Fins demà, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Notícies.
Víctor Cullell.
Bona nit, pràcticament un quart de dues de la matinada. L'operació tornada de Setmana Santa ha acabat amb menys retencions a les carreteres del que s'esperava. De fet, hi ha hagut menys cues que l'any passat. El Servei Català de Trànsit ha tret pit d'haver reduït un 20% les caravanes a l'AP7, la via més complicada a la resta de la xarxa viària. Les cues també han estat inferiors i més heterogènies. S'han repartit per un total de 45 vies, com l'N340, la C16 i les del litoral, tant de Girona com de Tarragona. Això, tot i que aquest dilluns de Pasqua han circulat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Tot i la millora, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, insisteix que hi ha problemes estructurals importants a l'AP7 que fan inevitables les complicacions, sobretot a la zona de l'Ebre.
Estem donant una capacitat a la via que, repeteixo, la via té enormes fallades estructurals que no estan resoltes. I llavors hi ha algunes connexions de la infraestructura que s'haurien de resoldre el més aviat possible.
Des de Trànsit destaquen que hi ha hagut menys víctimes mortals en comparació amb la Setmana Santa de l'any passat. De fet, apunten que els tres primers mesos del 2023 la mortalitat a l'AP7 ha baixat un 75%.